Escola de Família, un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família, amb Olga Vallejo.
Molt bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família. I avui ens centrem en l'esperança. No volem distopies i volem educar en l'esperança. I per fer-ho ens acompanyen en Gregorio Luri. Molt bon dia, Gregorio.
Encantat d'estar aquí.
En Gregorio és filòsof i pedagog i també estem amb en Paco López. Bon dia, Paco.
Bon dia.
En Paco López és professor de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés. I a veure, si jo us dic un món millor és possible, vosaltres us ho creieu?
Sí, però també un món pitjor.
Vaja.
Per això hem de comprometre perquè realitzi una opció o no una altra. I l'esperança, al meu parer, no depèn tant de la fatalitat dels fets com de l'optimisme de la voluntat.
Ah, llavors, en certa manera, depèn de nosaltres, també.
En certa manera, clar.
Bé, clar, nosaltres som un de milions.
Però sempre hem de tenir present que les coses poden empitjorar. És a dir, no tenim garantida l'optimisme, no?
Sí, un món millor és possible. També, com diu el Gregori, hi ha possibilitats d'empitjorar en algunes coses, però els que ens dediquem a l'educació necessitem aquesta convicció per aixecar-nos cada matí i jo ho visc així.
Clar, perquè us volia preguntar, tota aquella gent que ara ens està escoltant i diu no, és impossible un món millor. Un pitjor potser sí, però un millor no, perquè bueno, mira al teu voltant, no? Ucraïna segueix en guerra, han mort més de 36.000 palestins a l'ofensiva de Gaza, patim una crisi climàtica, tot i que ara les reserves d'aigua sembla que estem, bueno, sembla, no? Estem repuntant i no estem en estat crític. Aquesta gent, que els hi diríeu? Suposem que no són de l'àmbit de l'educació, que potser si són de l'educació, com tu deies, no? Ja han de tenir amb aquest, ja han d'anar amb aquest tarannà.
Sí, mira, vivint en un temps curiós, sorprenent i, a més, digne de ser estimat, malgrat tots els problemes que hi hagi. Deia un místic navarrès que les coses petites es poden conèixer sense necessitat d'estimar-les, però les grans no, les has d'estimar per poder conèixer-les. I el món és una d'aquestes realitats. Ara bé, seria absurd negar els neguits i els conflictes que tenien al damunt. Per exemple, un, que a mi és el que més em sorprèn, si anessin camp per camp de les ciències o de les tecnologies, en tots i cadascú descobririen un progrés, una innovació, alguna cosa nova, no? En tots i cadascú. Ara bé, si sumem tots aquests progressos parcials, resulta que no ens donen per un progrés en majúscula. No som optimistes respecte al futur. I fins i tot, doncs, estem veient tota una certa cultura del pessimisme, una certa cultura del pessimisme de que el món s'acaba, dit així. I fins i tot l'escola el fomenta a vegades, no? Aquesta de, ai, 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 que ens queda ens queda poc futur. Tu has plantejat una cosa decisiva. Sigui el que sigui la realitat, sigui qui sigui el futur, diguem-ne que la persona que té confiança en ella mateixa i que té encara que sigui un gram d'esperança, sempre està en millors condicions per enfrontar-los que el derrotista, el que es limita a gesticular. Per tant, diguem-ne que l'esperança, l'aposta per l'esperança, és també una de les condicions de la realitat. Ara bé, insisteixo, vivint en aquesta perplexitat, que resulta que, en contra del que pensaven els nostres avis, la suma dels progressos parcials no ens dona per un optimisme històric.
I ara que deies, a mi el que em neguiteja, en l'àmbit de l'educació, què és el que us neguiteja?
Bueno, ho dic per no continuar amb aquesta visió tendent al pessimisme. A mi m'entusiasma
dedicar-me...
Vale. A mi, d'entrada, jo crec que hi ha més motius per l'entusiasme quan et dediques a l'educació que per, diguem-ne, la derrota o el pessimisme. Ens neguiteja... no sé, que sempre hi ha més necessitats que possibilitats, per exemple, que la salut mental dels joves amb els que treballem en aquest món accelerat i complex pues, probablement té més dificultats que en altres èpoques, qüestions d'aquestes, almenys a mi em neguitegen.
Això és el que més em neguiteja de tot, relacionat amb la família i l'educació. Els genolls impoluts dels nens. Són l'única generació, la primera generació de la història que tenen els genolls sans. I això, per mi, al meu pare, és molt preocupant, perquè probablement això significa que no estan tenint una infantesa. És a dir, que facin el que facin, sempre hi ha la figura d'un adult que els està supervisant, vigilant, controlant, ajudant. Això per una part, i per altra part, l'altra cara d'aquesta situació dels genolls, la sobreprotecció. La sobreprotecció, que cada vegada tinc més clar que és una forma de maltractament. Dit això, la part positiva és que quan tu tens, quan entres a classe, o simplement quan et trobes en un nen o un adolescent i et situes cara a cara davant d'ell, no tens cap dret a ser pessimista. Perquè el que t'està demanant aquella persona que et mira és una paraula de confiança, i això l'has de tenir ben, ben clar. Sempre he pensat que en la nostra nòmina hauríem de pensar que una part, la que sigui, en quin percentatge, no sé si el 10, el 15 o el 20, l'hauríem d'assumir com que ens el paguen per ser optimistes. No per la feina, sinó hi ha un plus d'optimisme que hauríem d'incloure en la nostra nòmina.
Doncs és el que anem a fer ara. Tenir confiança, optimisme i esperança. Una distopia és la concepció imaginària d'una societat organitzada d'una manera opressiva o totalitària per oposició a l'utopia. És curiós que a vegades, després parlarem de ficcions, quan veiem sèries, pel·lícules que ens plantegen unes realitats distòpiques on tot és bastant horrorós, ens les creiem, no? Per què ens costa creure que les utopies poden acabar sent realitat?
Bueno, les utopies, com deia l'Eduardo Galeano, més que per arribar a un lloc, serveixen per caminar. Per això van variant. Quan segurament alguns drets que avui tenim reconeguts fa un parell de segles era una utopia, però quan hem arribat a aconseguir aquests drets o aquestes situacions desitjables, ens hem imaginat utopies una mica més cap enllà. I l'utopia serveix per això, per anar caminant cap a un món millor. Les distopies jo també crec que tenen una funció, que és no perdre de vista una mirada crítica en relació al món que estem construint. I és aquest exercici d'anàlisi entre les dificultats i les possibilitats. És més fàcil avaluar els riscos i imaginar-nos les situacions complicades a les que podem arribar. Jo diria que és més fàcil escriure o filmar una distopia. És una mica més difícil fixar-nos en les possibilitats, rastrejar motius d'esperança, etc., que és el que construeix les utopies. Però probablement les dues tenen una funció.
Tu ara feia referència a fa dos segles. En Mac Roser és economista a l'Universitat d'Oxford i és fundador d'Our World in Data, la web és ourworldindata.org, on es pot buscar informació sobre diferents temes. Trobem dades, democràcia, intel·ligència artificial, emissions de CO2, salut mental, drets, que tu feies referència. Aquest guru de l'estadística assegura que el món va millor que mai i que hauríem de ser més rigorosos amb el que realment importa, perquè al món, per exemple, hi ha més democràcies que fa 200 anys, però no és l'únic tema amb el que hem millorat en aquests darrers dos segles. També estem millor en relació a la pobresa extrema, l'educació bàsica, l'alfabetització, les vacunes o la mortalitat infantil. Per tant, hauríem d'aprendre a canviar el focus, aquest optimisme del que parlaves?
És cert que una persona, un pobre, avui, si va a un hospital de la Seguretat Social, té al seu servei unes tecnologies i uns medicaments que no els tenia un ric de fa 30 anys, no? Per tant, alguna cosa està aquí que podem comptabilitzar com a progrés. Però insisteixo que no es dona tots els progressos parcials per un progrés en majúscula optimista, i la prova, l'acabes de dir, és tot el conjunt d'aquestes sèries i aquestes imatges catastrofistes que resulta que són creïbles. Que resulta que són creïbles i estan allà en unes audiències extraordinàries. Jo, fixa't, l'utopia que crec que realment ens manca és l'utopia del que jo anomeno el suficientment bo. el suficientment bo. Perquè a vegades, per exemple, volent tenir famílies meravelloses i perfectes, se'ns passa per alt que una família normalica és un xollo psicològic.
I tant.
Però una família normalica és un xollo, un gran xollo. A vegades se'ns passa també per alt volent tenir escoles que siguin perfectes, doncs que pues una escola normal, és a dir, que hi ha un ambient de cordialitat en el claustre i el conjunt de... Pues és també un xollo, no? Per als nens. És a dir, aquesta utopia, perquè estem veient una cosa que em preocupa especialment, estem veient que hi ha un bombardeig contínuament sobre les famílies o sobre les escoles de les quatre coses que has de fer per tenir èxit, les cinc coses que has d'evitar per no fracassar, i a vegades se'ns passa el fet aquest meravellós de que són normalets, i algun dia hauríem de fer la festa d'estar encantats d'haver-nos coneguts tan normalets i amb les nostres mancances i amb les nostres febleses, perquè l'ésser humà, és cert, és capaç de fer atrocitats terribles com les que hem viscut al llarg del segle XX. Però si t'estàs ofegant, no cridis la humanitat que vingui a ajudar-te, sinó crida el veí del cinquè si passa per allà, perquè tens més possibilitats que t'ajudi.
Clara, que deies això de normalet, estic recordant el programa de la setmana passada que parlàvem dels joves, a vegades amb el que s'emmirallen o el que es troben quan es connecten, tots aquells models de perfecció, això que
Exacte.
Tu deies, no? L'èxit,
sí.
A vegades és molt frustrant, perquè clar, arribar a aquell èxit teòric, que no sabem tampoc si hi ha molta gent que hi arriba, o si cal arribar-hi, és molt frustrant en el dia a dia.
Si em permet, per mi aquesta és una qüestió absolutament essencial. Crec que un nen, un fill, en general, no té cap dret a considerar-se adult fins que no aprèn a estimar els seus pares en conscient de tots els seus defectes. Que són molts.
Ui, llavors ets adult molt gran.
Bueno,
amb molta edat, vull dir.
Sí, però si no acabes acceptant que es pot estimar persones coneixent els seus defectes, tens tu un defecte molt greu, no? Uh-huh. Perquè és que, a més, has d'aprendre que els teus pares t'estimen, malgrat ser conscients dels teus defectes. Però, a més, crec que aquesta és la gran virtut de la família. Com estimar i com conviure amb persones que són tan conscients dels seus defectes que ningú pot fer-te més mal que el teu germà. Sap perfectament què t'ha de dir, què t'ha de fer, què t'ha de recordar per posar-te nerviós. Ara, si aprenem que es pot estimar els demés coneixent les seves imperfeccions, llavors estem oberts a la possibilitat de que allà fora hi hagi també algú que em pugui estimar i estimar incondicionalment coneixent els meus defectes. I això em sembla que només té sentit en una família suficientment bona.
De fet, jo crec que aquesta lliçó que planteja el Gregori és un dels grans aprenentatges difícils de fer en l'època actual, que és l'aprenentatge de que ser un ésser humà perfecte és acceptar les limitacions i la fragilitat com a part de la nostra perfecció, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, aquesta idea de que ho hem de fer tot bé, hem de posar el nostre millor somriure perquè tots han de ser laics, etc., distorsiona la condició humana, és impossible. O sigui, a tots a vegades ens sua la xella o, bueno, o tenim limitacions o ens equivoquem, etc. La gestió de l'error, de la limitació, de la fragilitat, segurament aquesta sí que és una qüestió que suposa un repte educatiu en dia d'avui, no només per acceptar als altres, sinó cap a un mateix, i probablement també està en l'arrel d'alguns dels problemes que viuen avui els joves.
I, clar, i com s'aprèn això de les limitacions a un món en el que, com tu dius, hi ha aquesta sobreprotecció, els genolls estan impoluts i
doncs
els nens fan les coses tan
mira,
bé.
Acceptant algunes coses que les hem oblidat massa fàcil. No fa gaire fent una xerrada als pares, i m'agrada molt fer xerrades als pares, que de fet el que és, bàsicament els dic és que tenen raó en els seus prejudicis. Que es deixin guiar per la seva espontaneïtat. El fill ja els va dient com han de tractar-lo. No necessiten llogar la seva responsabilitat a un especialista. I acceptar, per tant, pues, les fragilitats i les grandeses de la família. Doncs bé, en una reunió, i a més hi havia molta gent, era un teatre d'un poble, els vaig dir, imagineu-vos que el vostre fill, pues, a Barcelona o a Madrid, a una gran ciutat, és perd. el seu, el vostre fill de 8, 9, 10 anys, què ha de fer? Immediatament, en unes cares de preocupació, van aparèixer alternatives i els vaig dir, el que és més normal és que pregunti a un desconegut, ui, la que es barbanitza. Perquè un desconegut és un perill. És dir, no, però si el 99,9% dels desconeguts que es trobi estarà absolutament disposats a ajudar-lo, i aquest 0,no sé quant%, doncs està sempre exposat a ell. Hi ha aquest percentatge de perill. Doncs entendre que la complexitat de la vida no necessita moltes gesticulacions per moure, sinó esperança i confiança i serenitat, que per mi els tres elements van enllaçats. Doncs jo crec que té raó, que aquesta és una de les lliçons més importants i més rellevants que avui ens toca impartir, no? A la gent que tenim al voltant, començant pels nostres fills, clar.
És important exercitar la mirada dels nostres fills amb aquesta capacitat de veure les coses bones que passen i què podem fer nosaltres per millorar-les, perquè si estan, però aquí no ens impliquem en res.
Sí, de fet no es tracta tant d'educar-los perquè siguin optimistes en el sentit més pervers del terme i que tot ho vegin de color de rosa, sinó perquè mirin bé la realitat té coses complicades i té coses que ens generen benestar. Llavors, encertar en una mirada adequada a la realitat suposa acceptar-les totes i acceptar que la vida té bons moments, moments complicats, i això s'educa, com diu el Gregori, molt en el dia a dia, en les qüestions quotidianes. Com jo, com a pare, afronto els meus errors davant els meus fills, necessito dissimular cada vegada que m'equivoco perquè vegin que sóc un pare perfecte o una persona perfecta, o accepto que les limitacions formen part de la vida, que puc aprendre i millorar en algunes qüestions, o que necessito ajuda, o que els hi puc demanar ajuda amb ells. Qüestions d'aquestes jo crec que ajuden a ajustar la mirada, sobretot sobre el que és important i no és important a la vida. Que un pare estime a un fill i que un fill estima a un pare segurament és una cosa important. Que un pare tingui la paraula perfecta o que un fill saqui sempre les millors notes, igual no és tan important.
Mm-hmm. Mira, entre les perplexitats del present, perquè podrien parlar, hem tractat algunes, però hi ha moltes més, està el fet de que l'increment del possible és continu. És a dir, coses que pels nostres pares eren inimaginables, avui són rutinàries, no? Però, clar, el possible sempre creix en detriment del real. Perquè el possible sigui creïble, la realitat s'ha de veure com una cosa provisional. De tot podrà ser demà d'una altra manera. I això crea una pèrdua del sentiment de la realitat, que crec que és un dels trets més característics del nostre temps. Com entrar educativament en aquesta qüestió? Jo a les famílies els acostumo a dir el següent, i el que diré ara entenc que pot resultar polèmic. No parleu als vostres fills ni de virtuts ni de valors. El que és important és dir, això els Fernández no ho fem. Això és el que, perquè això ens compromet a tots. Si jo dic, per exemple, una cosa tan trivial, no és el mateix dir al meu fill el que t'has posat al plat a les de menjar, que els Fernández es mengen tots els que s'han posat en el plat. Perquè en aquest cas...
Ja et vincula.
Efectivament, són tots els que ens comprometem amb un estil de vida. I asseguro que dona molt de joc aquest plantejament, no? És a dir, nosaltres, els Fernández, fins i tot tenim dret a ser raritos. Són rarets. Ja, fent coses, pues, què sé jo, anant el diumenge a la tarda a missa i fins i tot fent aquesta extravagància de combregar, no? És a dir, però escolta, tenim dret a ser raritos. I els Fernández és el que fem, perquè aspirem a tenir un estil. I aquest estil... Òbviament no pot ser perfecte perquè els Fernández, que es comprometen a fer coses, molt sovint fallen amb els nostres compromisos i hem de argumentar per què les nostres errades, no? Però crec que això tan, tan fàcil de formular, però que és difícil de posar a la pràctica, ajuda molt, no? Però això, els Fernández no ho fem.
Fa uns dies em vaig trobar una frase de l'antropòloga Margaret Mead que deia... Mai menys tinguis el poder d'unes poques persones per canviar el món. De fet, és l'únic que ho ha aconseguit. És aquí on hauríem d'incidir? No sé si és els Fernández fem coses pels sí, veïns del cinquè primera, sí, que deies abans.
Potser una mica. Jo crec que quan parlem de la pedagogia de l'esperança o educar per una visió esperançada en relació al món i a nosaltres mateixos, això té una doble dimensió, una dimensió potser més personal o propera. Els Fernández fem les coses d'una determinada manera, o jo puc millorar, puc aprendre, puc ser una millor persona, etc. També té una dimensió política. De fet, quan pensem en la pedagogia d'esperança, a mi em venia Freire, que la vinculava a la pedagogia de l'oprimit. És a dir, quan parlem d'esperança, parlem també d'esperança en majúscules per la humanitat, en el sentit de totes aquelles persones que estan patint situacions d'injustícia o d'opressió. Llavors, probablement aquestes dues maneres de veure l'esperança, la més personal i la més col·lectiva, estan absolutament lligades, i molts dels canvis que es poden produir a nivell col·lectiu comencen per petits canvis de les persones que diuen: faré les coses d'una altra manera, no puc conformar-me amb això tal com està passant.
Suposo que aquí, una altra vegada, no és només el que es diu, sinó el que es fa. Que és important que vegin que nosaltres potser sí que ajudem algú, és igual, que et trobes pel carrer aquell nen que s'ha perdut i et demana ajuda, no?, que intenta solucionar, que algú se li cau la cartera i li dones, que algú el veus perdut al metro i l'intentes ajudar, segueix sent molt poderós el que fem.
Sí, jo crec que... Bueno, suposo que les grans revolucions necessiten algun altre ingredient.
Alguna cosa més.
Exacte. No, però estic convençut que la majoria dels canvis socials comencen per decisions personals que es miren cap a dins. És a dir, jo com puc fer les coses d'una altra manera, com puc ser millor, i potser aquí comença o es planta la llavor de una revolució més global.
I per on comencem en aquesta revolució particular, familiar, en el nostre dia a dia, implicant-nos a l'escola, al cau, a l'esport que fan, fent un voluntariat? Com podem anar fent? Perquè, clar, sempre diem que tot va tan ràpid, no tenim temps de res, hauríem de trobar un foradet, no?
Jo, mira, m'has de permetre que digui que ja que hi som aquí, estem en una ràdio més, en una ràdio específica, amb unes determinades conviccions, crec que l'esperança del cristià és diferent a la resta d'esperances, perquè per damunt o per sota de tots, com a fonament, hi ha una esperança transcendent. Hi ha una esperança que t'està dient: mira, hi ha coses que són molt poc probables, però resulta que són les que hi creien, no? Tiro, per exemple, doncs, a l'Evangeli de fa dues setmanes, aquella meravella de "jo estaré con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos", no? Si això tu creus, és impossible no ser optimista. Jo a vegades he plantejat, i no fa gaire, aquí mateix a Barcelona, de mireu, tal com estan les coses, o pessimistes o cristians. Però no es pot ser pessimista i cristià. No surten les coses. El que vull dir és que l'esperança... mira, era Nietzsche, precisament el profeta de l'amor de Déu, que en un dels seus llibres, Més enllà del bé i del mal, planteja una qüestió per mi extraordinària, que diu: estimar els demés sense alguna intenció santificadora no deixa de ser una trivialitat. I la santificació en aquest cas és intentar desenvolupar les millors capacitats, no?, de nosaltres mateixos. Crec que si oblides aquesta dimensió transcendent, et quedes pues, com l'esperança de Sioda, no?, que de Pandora, que després d'escampar tots els mals només van poder retenir allà l'esperança, no?, allà com el darrer mal. Els antics parlaven molt d'aquesta qüestió. Al meu parer, és la perspectiva cristiana la que li dona una llum nova i molt radical a totes aquestes qüestions, no? Totes aquestes qüestions que, a més, per exemple, doncs, en l'escola, aquesta perspectiva et fan pensar o et fan creure i admetre i afirmar que aquest marrer que tens allà com a persona no té en absolut més valor que tu. Que és, al meu parer, l'experiència cristiana, l'experiència radicalment democratitzadora de les relacions, perquè ningú té més dignitat com a persona que una altra, no? I això crea, fa l'efecte doncs, una perspectiva nova sobre l'esperança. Això vol dir, i té una implicació també, em va agradar molt, 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 l'acabo de rellegir per una altra qüestió, el discurs que va fer Benet XVI a l'Escorial quan va venir i que va dirigir els professors universitaris, i deia, en un món cada vegada més tecnològic, corrent els rics de projectar aquesta visió tecnològica de les coses a l'ésser humà, i potser l'educació en aquest moment ha de tenir com a principal responsabilitat preservar allò que hi ha en nosaltres i que resisteix a la tecnificació, a la tecnologització, no? Aquesta cosa que hi ha en nosaltres i que resisteix les explicacions tècniques, estic totalment d'acord, avui cal preservar-la per fer possible el que estàs plantejant, no? Com ho fem?
Doncs anem a connectar la tecnologia a la ficció i a veure si us sona aquesta musiqueta. Escola de Família, estem parlant d'Educar l'Esperança amb en Gregorio Luri i en Paco López. No sé si l'heu reconegut, aquesta sintonia, és la capçalera de Black Mirror, una sèrie en la que ens situa en un futur que a vegades no sembla tan llunyà, una distopia que ens mostra una societat amb la que sovint no vols identificar-te, on la tecnologia està molt present, però no aquesta tecnologia que ens apropa, que ens ajuda i que ens facilita la vida, sinó una tecnologia molt perversa. Les distopies poden ser útils perquè siguem, ho deies tu abans al principi, no? Aquesta mirada crítica, que siguem més conscients del que no ens agrada o que podria passar si no posem de la nostra part per això, pel que volem, que el món sigui una mica millor, no?
Sí, jo crec que poden ser útils, però també tenen riscos perquè alimenten la por. Crec que abans ho deia el Gregori. Una de les qüestions que complica l'esperança és la manca de confiança en els altres éssers humans. I quan ens fixem només en aquelles parts de realitat que ens fan por, perquè alimenten la desconfiança, nosaltres també ens relacionem d'una manera diferent amb els altres i amb el món, i estem contribuint a un món més complicat en el que la gent no pot teixir vincles tan fàcilment amb els altres que té al costat.
I com podem fer per superar aquesta por o conviure amb ella, ara, però ser capaç de gestionar-la perquè no ens bloquegi i començar a desconfiar de tothom?
Primer de tot, és a dir, pot ser lògic i pot ser raonable i pot estar molt justificat la incertesa i l'inquietud davant del futur. Ara bé, mai no sabem si el que s'enfonsa, si ens posem molt pessimistes, és el món o la nostra imatge del món, i el més probable és el que s'estigui enfonsant sigui la nostra imatge del món, que és el que s'enfonsa contínuament en cada generació. Per tant, una mica de prudència, no? A vegades es passa pues, com a la crisàlida, no?, que està dins del capoll i que sent uns malestars i tendeix a pensar que aquests malestars són un malestar de mort, i resulta que simplement són un procés de transformació. El món sempre és molt més complexa que les nostres explicacions del món. Dir, no hi caben en les nostres fórmules, en les nostres explicacions. És molt més complexa i molt més ric. I les coses humanes són molt més complexes i molt més riques que el que a vegades doncs, intentem copsar mitjançant les ciències humanes o la tecnologia. Ara, dit això, l'element clau, si estem parlant d'esperança i la reivindicació de l'esperança, mira, quan Ortega va dir allò tan repetit i tan poc comprès de que jo soy yo y mi circunstancia, a vegades obliden que el que era rellevant per Ortega és la I. Jo soc aquesta I. Jo soc la I. És dir, jo soc tot el que porto en mi amb tot el que em trobo ara davant de mi. I, per tant, insisteix, si no salvo la meva circumstància, no em salvo a mi. És a dir, cuidar de l'ambient en el que ens movem, cuidar de l'altre, en el fons, es pot veure com una magnífica inversió en egoisme. És a dir, perquè a la mida que cuides a l'altre, estàs cuidant aquesta I que et constitueix, no?, com a persona. Dir, jo crec que en aquest sentit, la confiança en els demés, malgrat que sempre hi haurà alguna experiència que et digui coi, perquè confiat, no? Perquè si, sempre hi haurà alguna experiència d'aquest tipus, aquí sí que la suma total és clarament positiva. És dir, anar pel món amb confiança en el desconegut aquell que l'has de preguntar, resulta molt més beneficiós que anar pel món amb desconfiança, amb pors i amb inseguretats, perquè com que estàs modificant aquesta ahir, t'estàs modificant a tu mateix, no? En la incertesa, en la seguretat.
Si seguim amb la tecnologia, sabem que els joves estan hiperconnectats i alhora se senten més sols que mai, no? Aquesta soledat no desitjada, també en parlàvem la setmana passada, estan connectats però no es genera un vincle, i el vincle és imprescindible. El 84% dels joves pateix ecoansietat. Llavors, com podem acompanyar-los amb aquests neguits que els tenim clarament identificats, que sabem què és, però potser no sabem com
què fer amb ells? Clar. La primera cosa és escoltar, intentar entendre. Segurament ens falten converses. Quan parlem amb la gent jove, dient que ells estan hiperconnectats, però és probable que nosaltres també estiguem molt hiperconnectats i no sempre tinguem a casa l'espai i el temps per una conversa tranquil·la. Això ens passa, suposo, a tots. A vegades jo em sec al costat de la meva filla i la miro i li dic, què tal? I ja em mira amb cara estranya, com dient, passa alguna cosa? Perquè no estem habituats a tenir converses. I jo crec que conversar serenament sobre la vida és una d'aquelles coses que convé no perdre de tant en tant. I, per tant, la primera cosa que hem de fer és entendre que tot això forma part de lo normal. El greu problema de la soledat juvenil no desitjada, que és veritat que totes les enquestes internacionals ens diuen que per sobre fins i tot de la franja d'edat que habitualment pensem que ha de sentir-se més sola, que és la gent gran, estan els joves entre 16 i 24 anys manifestant un sentiment de soledat, probablement perquè bueno, segurament hi ha una part evolutiva. Als joves els importa molt acabar d'entendre i acabar de resoldre la qüestió de com em relaciono jo amb el món i amb els altres, i hi ha una part d'això que és una bona notícia, en el sentit de que m'importa de debò connectar amb els altres i vincular-me, però hi ha una altra part que té a veure amb el tipus de món i de relacions socials que estem establint, probablement perquè l'eclosió tecnològica i ara amb la intel·ligència artificial, suposo que ho veurem encara més, ha suposat en molts aspectes una base un després i hem d'aprendre a gestionar-lo de manera adequada. Jo crec que ho aprendrem, però estem en una fase molt embrionària probablement de la gestió de tot plegat. Llavors, sí, jo crec que este és un moment complicat de la història. A mi no em resulta agradable quan sento parlar de la generació de cristal, etc., com si fos culpa dels joves no saber lidiar amb algunes situacions, perquè nosaltres estem igual de perduts que ells.
Mm-hmm. I potser, que abans dèieu, quan tu tens un jove al davant, no et pots permetre ser pessimista, no? Hauríem de ser més conscients com diem les coses, aquells comentaris típics quan sents les notícies, no sé on anirem a parar, el món està fatal, cada cop estem pitjor.
Jo crec que hauríem de ser molt més conscients de les nostres conviccions, perquè eduquem, bàsicament, amb els nostres exemples, no amb les nostres paraules. És a dir, l'òrgan educatiu dels nostres fills, dels nostres alumnes i dels joves, no és l'oïda, sinó és l'ull. No aprenen pels consells que els hi donem, sinó perquè els estem mostrant com a exemple. Ara bé, l'exemple només és convincent quan és espontani, i només és espontani quan és transparent a les teves conviccions. Els nens, a més, són molt, molt llestos, són molt, molt, molt fins a l'hora de copsar si allò que els estàs dient estàs en mode exemple. Fill meu, ara, el que has de fer, el que no has de fer.
Si estàs fent el teatre.
Efectivament. O quan aquesta conducta o aquesta reacció no només és espontània, sinó que diu alguna cosa molt important de tu. Per això aquí és l'argument en el que em baso per allò dels Fernández no ho fem, no? És quines són les nostres conviccions? Mira, les tecnologies, al meu parer, no són cap altra cosa que pròtesis antropològiques que amplifiquen el que som. De la mateixa manera que aquestes ulleres pues, amplifiquen la meva capacitat visual, o aquests micros amplifiquen la nostra veu, no? Però precisament per això, perquè amplifiquen el que som, educar el que som és avui més important que mai. Aquesta és la qüestió absolutament decisiva. És trist, òbviament, viatjar en un transport públic i veure que tots estem amb el mòbil i ja no sabem ni mirar el paisatge. Però el que és més trist és preguntar-se, i aquesta necessitat de mirar el mòbil, què altra necessitat està satisfent? Si ho fem és perquè considerem que paga la pena fer-lo. al meu pare, la necessitat que està satisfent és la nostra incapacitat per l'espera i per la soledat. No tenim prou amb nosaltres mateixos per entretenir-nos. I això sí que indica que si les pròtesis i les tecnologies són pròtesis antropològiques que amplifiquen el que són i amb el que són no en tenim prou, aquí sí que hi ha un problema tecnològic important, però antropològic important.
No creieu que a vegades ens hem trobat atrapats allà, que no sabem, que és que potser sí que sabíem entretenir-nos amb nosaltres, però de cop ens va, ens va aparèixer aquell mòbil. No estic parlant, sí, només sí, dels joves, estic parlant també de persones adultes, que és que ara no sabrien mirar la tele sense tenir un mòbil a la mà, o no sabrien anar en transport públic. O sigui, com que han perdut aquesta habilitat que sí que tenien.
Sí, a vegades jo quan anem en cotxe penso com ho fèiem abans, que no teníem el Google Maps per arribar als llocs.
Bueno, tardaves més.
Segurament trigàvem més, segurament també preguntàvem més a la gent, perquè ens refiàvem de que ens donarien indicacions adequades, excepte que bueno, alguna vegada ens equivoquéssim. Jo crec que mirar-ho amb enyorança dient qualsevol temps passat fue mejor, no sé si ens ajuda molt. Lo cert és que ara tenim possibilitats que abans no teníem i que hem d'aprendre a gestionar-les. I és veritat que la tecnologia en alguns aspectes ens desborda i haurem d'aprendre a gestionar-la, igual que suposo que quan va aparèixer altres... com era lo d'antropològics, Gregori? Lo de altres pròtesis. Altres pròtesis antropològiques, pues el ésser humà ha après. Al principi són com els nens que comencen a anar en monopatí i al principi juguen a no caure. I quan automatitzen el no caure, pues juguen a desplaçar-se. Quan automatitzen el desplaçar-se, no estan pensant en no caure. Això ja ho tenen automàtic. Pues segurament amb aquestes noves pròtesis antropològiques ens passarà igual, hem d'aprendre.
De fet, ara l'altre dia mirant un documental sobre el creador de Barri Sèsam, explicava que quan es va pensar en crear aquest programa d'entreteniment i que els nens, els de preinfantil, o sigui, poguessin aprendre, no? Que era perquè les criatures miraven 50 hores a la setmana la televisió. És una barbaritat. O sigui, jo vaig pensar que els tenien tot el dia davant de la televisió. O sigui, que mica en mica anem autorregulant-nos.
Jo crec que el problema de la quantitat d'hores que estem davant les pantalles, que segurament és un problema en alguns aspectes en si mateix, sobretot perquè estem parlant d'una cosa que pot generar addicció, pels mecanismes que té de satisfacció de la conducta que tendeix a repetir-se, etc. Jo crec que més greu que el temps que dediquem a les pantalles és el temps que precisament per estar en pantalles no dediquem a altres activitats necessàries per créixer i socialitzar-nos i aprendre a mirar el món i a relacionar-nos amb ell d'una altra manera.
La primera defensa que jo he trobat literària de les pantalles és de 1810. Un jesuïta valencià, o bé, em sembla que era alicantí, però no estic gaire segur, Pedro de Montengón, que diu, digués, una cosa curiosíssima, diu, si volem tenir atents els nanos, el que hem de fer és agafar un paper, no sé com es diu en català, destraza d'aquests papers, i llavors fem les lletres de l'abecedari amb oli i les dibuixem. Després posem una llum darrere del paper aquest i veurem com els nens estan absolutament pendents. Dir, alguna cosa passa en la pantalla que crec que no l'hem estudiat prou. I és que aquest espai de la pantalla es menja el món, no? Es menja el món i tot el món és allò que hi ha aquí. Ara bé, mira, Sant Agustí, que per mi cada vegada és més gran, en un dels seus textos diu una cosa meravellosa, diu que el pecat principal és el de viure incurvatus in se, és a dir, tancat en ti mateix, tancat en tu mateix, per què? Diu ell, perquè aquesta és la prova de la teva incapacitat d'estimar. És a dir, si només estàs pendent de tu, és que no pots estimar, no? Crec que hauríem de recuperar, és a dir, el valor de l'estima a l'altre, de l'amor, en definitiva, com la gran força que ens treu de nosaltres mateixos i es porta cap a l'altre, no? Cap a la cara de l'altre, cap a l'altre de l'altre. I a més no veig cap altra alternativa, no? Que dir, escolta, hem de tornar a erotitzar-nos en el sentit més propi del terme, no? Del déu grec Eros, no? Hem de tornar a erotitzar-nos, entre d'altres coses, perquè, per una part, la bellesa transeunt és meravellosa,
carácter, el món està llent de gent que la mira, si és admirable només veure-la, començarà a conèixer-la també. I després, perquè tot el que significa sortir de tu és enriquir-te. Per, bueno, de, probablement la imatge que utilitza a Sant Agustí, que després utilitzarà Lutero, és la de l'erissó, que està tancat en si mateix, protegit en les seves pues perquè ningú el toqui, no? Com sortir, pues aprenent a estimar.
Alguna recomanació?
Doncs avui també tenim recomanacions per seguir parlant del que ens ocupa, que és educar l'esperança, i comencem amb una distopia que no deixa gens indiferent. Look at the state we are in. God knows we need to shake things up. So, I propose that in order to vote, every British citizen must take an IQ test.
God, what did she just say? Are you saying that some people are too stupid to vote?
I've got you listening now, haven't I? Yeah!
Això és Years and Years, una sèrie que trobeu a Max, que és com es diu ara la plataforma. És una distopia que ens mostra una família anglesa, estan vivint el nostre present i van passant els anys. Començaven, bé, quan era la sèrie, el 2019, i ens mostra totes les crisis possibles. La migratòria, l'alimentària, la climàtica, la social, l'econòmica, la política. I jo em volia parar en la política. Ja hem tingut les eleccions autonòmiques, les europees. Aquest personatge de l'Emma Thompson interpreta una candidata populista que semblava una exageració quan es va estrenar la sèrie, deia el 2019, però ara si la compares amb Trump o Milley sembla que es queda una mica curta. Com es pot gestionar el desencant dels joves cap a la política, que és un fet?
Jo no sé si es desencant cap a la política o cap a la manera de fer política de la majoria de partits polítics, diguem-ne, o de persones que se dediquen professionalment a la política. Ho dic perquè la sensibilitat política jo crec que continua existint, en el sentit que els joves estan preocupats per com s'organitza la societat, els afecten les desigualtats, parlen obertament de com farien ells algunes coses de manera diferent. Per tant, jo crec que ahir clarament hi ha una vocació política, però hem reduït la política a la política de partits i probablement jo crec que una de les coses que ens falta és més educació política. Suposo que bueno, sempre tenim la tendència a complicar la qüestió de l'educació des de les perspectives dels diversos partits i ideologies, i recurrentment tenim el debat de l'educació per la ciutadania, però educar els joves perquè entenguin els mecanismes de funcionament de la democràcia, perquè es preocupin pel bé comú, perquè tinguin experiències de solidaritat amb els altres, etc. Per mi això està en la base de l'educació política.
Jo crec que el desencís forma part essencial de la política. Més encara, crec que el que no acaba entenent que ha d'acceptar aquest desencís no ha entès ben bé què són les coses humanes. L'essència de la política rau precisament en que pugnem i lluitem els uns amb els altres per qüestions sobre les quals no tenim instruments de mesura. I aquesta és la tragèdia de la política. És a dir, si jo ara aquest got us dic que pesa 300 grams i vosaltres em diu que pesa 150, podem resoldre perfectament el debat, el pesant, i s'ha acabat. Ara bé, quan discutim de nosaltres, de la nostra identitat, de la justícia, del bé, de totes aquestes coses, resulta que som capaços de matar-nos i fins i tot de matar els altres per idees que ens omplen d'entusiasme però sobre les quals no tenim cap instrument de medició. Per tant, la capacitat per demanar a la política el que pot donar de si em sembla que és la part essencial d'una educació política, i que la clau en tot cas està en saber acceptar la decepció o el desencís sense caure en el cinisme. Sense caure en el cinisme. Sí, un gra d'escepticisme, potser, però l'escepticisme entès com l'element més oposat possible al cinisme, que és el gran mal de la política.
Un altre tema que es tracta en aquesta sèrie és la crisi climàtica. Parlàvem abans de l'equanxietat dels joves, el 84% el pateixen, però hi ha joves que sí que han tingut confiança, han tingut esperança, han tingut decisió, com la Greta Thunberg, que va ser capaç de fer un pas endavant, de no quedar-se a braços creuats, i fer tot el possible per millorar el món, un aspecte que ella la preocupava especialment. Quan es veu que no tot canvia ni tan ràpid ni tan en la direcció que un voldria, com es fa per no perdre l'esperança i seguir caminant cap on tu creus que has d'anar?
Probablement perquè hi ha una altra cosa que segurament hem d'educar quan eduquem la mirada cap al món, que és la paciència, que és una altra paraula igual, també una mica passada de moda.
En vam parlar la setmana passada, com una cosa imprescindible.
Que s'ajusta a una manera de desenvolupar les habilitats cognitives, si ens posem psicològics, diguem-ne. Hi ha dos autors canadencs que es diuen Spivak i Shure, que parlen de que l'ésser humà adult, madur, capaç, etc., té 5 habilitats cognitives que pot aplicar a si mateix i a les relacions amb els altres. Una d'elles és el que anomena el pensament mitjans fins, que és la capacitat per establir metes, però també per decidir quines passes necessitem per arribar a aquestes metes. I segurament en aquest món accelerat del que parlem, el pensament mitjans fins no sempre l'eduquem adequadament. I pensem que quan desitjo una qüestió és fàcil tenir resposta perquè truco a Globo o a Amazon o el que sigui i de seguida ho tinc a casa. I aquest exercici mental d'entendre que hi ha processos de canvi que necessiten passes i que necessiten temps, que no tot és immediat, que no tot depèn de mi, que jo puc fer el que depèn de mi i esperar o confiar en que altres facin la seva part i entendre que pot haver-hi circumstàncies que jo no controlo que poden interferir, tota aquesta qüestió té molt a veure amb això del que veu parlar l'altre dia, que era educar la paciència.
Hoy hace una semana que un meteorito superbólido impactó contra la Tierra en Nochebuena.
Si nos quedamos, no volveremos a ver otro cielo azul. Es una decisión familiar importante. Nos han aceptado en el 24º grupo colono.
Bien, pros y contras.
Pros. Es un planeta paradisíaco.
Això és Lost in Space, la nova versió que està a Netflix. És una versió del 2018, una adaptació de l'original dels anys 60. No sé si les heu vist, una o l'altra, sí. Bé, són la família Robinson, que és seleccionada per formar part de la 24a missió de la Resolute, una nau espacial interestel·lar que transporta famílies triades que han passat una sèrie de proves per colonitzar un nou planeta, que és l'Alpha Centauri. I aquí veiem doncs una família, tothom és diferent, unes habilitats, uns més optimistes, uns altres més pessimistes, uns amb més capacitat de resiliència, bé... Però serveix una mica... M'ha fet pensar quan el sentíem en Los Fernández. O sigui, no? Una mica d'onar-te que és bé. Nosaltres fem les coses d'aquesta manera. Nosaltres intentem ajudar a qui està a la mateixa missió que nosaltres per arribar a Alpha Centauri. Nosaltres, quan ens trobem amb traves, intentem superar-les.
O fracassem, i hem d'entendre que el fracàs és un component habitual en una realitat humana. És que això, i precisament quan jo parlo de perspectiva tecnològica sobre l'ésser humà, és una perspectiva que tendeix a creure que l'ésser humà és una mena de maquinària i que si hi ha alguna cosa que no rutlla bé, hem de veure on està, no? aquest defecte. L'ajustem i ja estarà solucionat. No som una maquinària. No són una maquinària, precisament el fonament de tot el que són, les sentines del que són, se'ns escapen sovint. Més encara et diré, podrien començar a acceptar en Freud que mai no tindrem ni una educació perfecta, ni una salut perfecta, ni una política perfecta. I què? Pues, ens haurem de moure entre imperfeccions i precisament perquè hi ha imperfeccions hi ha possibilitat d'intervenció humana. No, mira, res de gesticulacions, enfrontem la realitat sabent que no tots els nostres somnis maduraran, ni molt menys, que després doncs, resulta que molt sovint has de baixar les teves expectatives i just quan baixes les teves expectatives et situes a l'alçada de l'altre i descobreixes en l'altre valors
que només apareixen quan et situes a la seva alçada. I, per tant, doncs mira, que vivint en aquesta cosa absolutament meravellosa, que és el món de les coses humanes, en el que res no està garantit, però res tampoc està del tot perdut, no? I, bueno, pues això és la vida.
De la teoria a la pràctica.
Doncs passem de la teoria a la pràctica i veure com s'educa l'esperança també a l'escola. Per això saludem a en Ferran Perelló, que és mestre de l'escola jesuïta Escàs. Molt bon dia, Ferran.
Hola, bon dia.
Des de fa uns anys vosaltres oferiu a l'alumnat de primer batxillerat i d'estudis professionals l'experiència Auschwitz com una proposta pastoral de jesuïtes d'educació. Explica'ns en què consisteix.
Bé, de fet, sense intenció de ni molt menys de banalitzar res, et diré que, amb permís del Carles Porta, que es pot fer una mica posar llum a la foscor, val? Amb un projecte que duem a terme nosaltres, una mica mostrar brots d'esperança a partir de fets que ens porten a la desesperança més gran, no? O sigui, de fet, davant de fets tremendament espantosos que es van donar a la Segona Guerra Mundial, podem trobar testimonis que ens parlen de lluita per la supervivència, de generositat fins a l'extrem, d'entrega per amor, de lluita per preservar la dignitat de les persones que altres et neguen, no? I d'esperança malgrat la desesperança. O sigui, això ho anem a buscar a Auschwitz i crec que sí, que ho trobem a partir de testimonis que ens aporten llum i estem, per tant, convençuts que és possible parlar d'esperança.
Clar, no només parleu, sinó que veieu què és el que passa. Explica'ns una mica quin és el resultat final. Ara ens explicaves el punt de partida. Quan es torna a aquest viatge, amb el treball previ que s'ha fet, també allà aquesta interacció amb els testimonis, amb supervivents del genocidi, què diuen els joves?
Va. Mira, deixa'm que t'expliqui primer una mica el context, perquè no és un viatge aïllat, aquest viatge que fem nosaltres a Auschwitz, sinó que forma part del projecte del que és pastoral i tota la formació humana de les escoles de la Fundació Jesuïtes d'Educació pel batxillerat. És això que anomenem nosaltres l'escenari frontera. Ràpidament el que fa és buscar que l'alumnat creixi i es situï en la societat conscient de les fronteres que les persones ens creem davant de l'altre, davant de l'alteritat, de l'altre que és diferent. Una mica pretenem trencar les pors a la diferència, pretenem que s'aculli l'altre, que és com jo, en drets, en dignitat, en anhels, no? I proposem diverses activitats tutorials, proposem també un viatge a Ceuta, a veure la tanca i les persones que l'han travessada. També tot l'alumnat coneixen una entitat de la Companyia de Jesús que treballa amb migrants a Barcelona, que és Migrastudium. I dins d'aquest context, doncs, a primer de batxillerat fem aquesta experiència d'Auschwitz, que és per pocs alumnes de cada escola, perquè som diverses escoles que hi anem, uns 80 alumnes en total, i una miqueta fan aquesta experiència aquest grupet, val? Que després, bueno, el que faran és compartir això amb la resta de companys. Una mica que en treuen d'això, doncs jo crec que els aclapara la magnitud de la tragèdia, en primer lloc, no? Trepitjar el camp de concentració d'Auschwitz-I i d'Auschwitz-Birkenau. Allà fem una visita de 6 hores, una visita guiada de 6 hores, amb una gran quantitat d'informació que els deixa molt, molt aclaparats. Després, l'endemà, nosaltres fem una visita més tranquil·la, més contemplativa, més de país i tot això. Però una mica el que en treuen, em preguntaves, no? Al final,
sí.
Jo crec que veuen, per una banda, veuen els deixa molt parats, això. La capacitat de fer el bé i molt de bé i la capacitat de fer mal i molt de mal que tenim les persones. Sobretot també se senten aclaparats per allà, quan es visita el camp d'Auschwitz, hi ha una exposició on ells senten campanyes electorals dels nazis a l'Alemanya dels anys 30 i reconeixen discursos d'intolerància, que clar, això no els hi és del tot nou avui dia, no? Per tant, una mica veuen que tot això en el mirall de l'actualitat no està tan lluny. Avui dia tornen a sentir trompetes d'intolerància i de rebuig als migrants, de genocidis, de guerra, Ucraïna, Gaza, I et comparteixen doncs, que veuen molt important que això no es repeteixi, no? Que el que es va viure a Auschwitz i a Europa als anys 40, i una mica ells venen amb la idea de que això no es pot repetir, no?
Que important que facin tot aquest procés i que s'adonin que es pot fer el mal però que també es pot fer molt el bé. Moltíssimes gràcies, Ferran Perelló, mestre de l'Escola Jesuïta Escàs, per compartir-nos aquesta experiència. Bon dia.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu.
Estem a punt d'acomiadar-nos. A mi hi ha algunes paraules aquí que hem anat repetint, que són confiança, abandonar la cultura del pessimisme, tenir mirada crítica, compromís, els Fernández, cadascú que s'adapti al cognom o al grup que vulgui. Què creieu que ens hauria de quedar claríssim d'aquest educar l'esperança, que és possible, que hauríem de fer?
Educar l'estima.
A mi m'agrada com explica... Hi ha una paraula que tu has dit i que et connecta molt amb l'experiència que ens acaben d'explicar de jesuïtes educació, que és la paraula resiliència. La majoria d'investigacions que s'han fet sobre resiliència, o una part d'elles s'han fet amb persones que han passat per situacions tan tràgiques com camps de concentració. Hi ha un autor que parla de la resiliència... De fet, el primer llibre que es va publicar a Catalunya, a Espanya, sobre resiliència, el va editar la Fundació Pere Tarrés, i es titulava així, Resiliència... o el realisme de l'esperança, de Stefan Van Stendel. I ell explica que la resiliència és, diguem-ne, la barreja adequada entre realisme i esperança. Si tenim només realisme, ens tornem, com deia abans el Gregori, cínics. És a dir, el món està fatal, la gent va a la seva, no es pot fer res, l'altre és l'enemic, etc. Ens tornem cínics. Si tenim només esperança... sense realisme, ens podem tornar naïfs o ingenus o pensar que, bueno, si quieres, puedes, aquests missatges, diguem-ne, que també formen part de del merchandising i la cultura i el negoci, diguem-ne, de l'autoajuda moltes vegades. Llavors, la saviesa, suposo que en aquest sentit radica, i m'agrada molt com ho explica el Van Stendel, en aquest equilibri adequat entre realisme, esperança, esperança realista o realisme esperançat.
Esperem trobar aquest equilibri. Paco López i Gregorio Luri, moltíssimes gràcies.
Encantat.
Gràcies a vosaltres.
I acabem amb música. La cançó d'avui que fareu un mini tastet és Hope, Esperança, dels Vampire Weekend. Hem estat, com sempre, en David Morral al control tècnic i qui us parla, l'Olga Vallejo. Que tingueu molt bon cap de setmana i ens retrobem dissabte vinent a les 9 del matí amb el penúltim Escola de Família.